Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El govern restringirà la mobilitat a les Terres de l'Ebre a partir de les 6 de la matinada d'aquest dimecres i fins la mitjanit davant la possibilitat de pluges torrencials. Maria Pagès.
I activa l'Inuncat i el Precicat davant el creuament d'una nova dana que ja està afectant aquesta tarda sobretot el barcelonès. L'executiu enviarà missatges d'emergències a 5 comarques de l'Ebre amb risc 4 de 6 per acumulació de pluja. Així ho ha anunciat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
Sí que és veritat que en el moment en el qual hem vist que les prediccions es confirmaven a la tarda, amb una concentració de pluja que en aquestes comarques en concret pot arribar als 100 litres a 24 hores, doncs considerem que és necessari fer l'activació d'aquesta resolució de restricció de mobilitat i, per tant, doncs, d'extremar les precaucions.
El govern té posat el punt de mira en 16 càmpings que tenen el risc d'inundacions, la majoria al Pirineu i l'Alt Pirineu.
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que s'hi actuarà amb determinació i no descarta expropiacions, trasllats o compensacions econòmiques per als propietaris.
Hi haurà, potser, doncs, algunes d'aquestes instal·lacions on aquesta afectació sigui menor i pot haver-hi compensacions, pot haver-hi trasllat a zones que no tinguin aquesta característica de flux preferent. Per això no en vull determinar cap, perquè n'hi pot haver-hi de molt variades.
Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un pare i un fill que han estat trobats amb signes de violència en un pis incendiat a Arenys de Mar.
Les víctimes tenien 32 i 15 anys.
Ràdio Arenys, Emma Roig.
Un dels veïns que viu just a sobre d'aquest habitatge ha afirmat a Ràdio Arenys que no s'ha assabentat de res fins que han arribat els cossos policials.
Yo a las 7 de la tarde bajé al pueblo a comprar y cuando esto está muy oscuro por la noche, no hay farolas ni hay nada, y lo que noté fue como olor a como a vela. Y dije, qué olor más raro, ¿no? Entonces ya cuando volví, ya sí que abrí las puertas y metí mi vehículo en el parking y el mismo olor, pero claro, como estaba todo oscuro, ni vi llamas, ni humo, ni nada. Y me metí en casa y hasta que, bueno, llegó la policía.
En cultura, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona es converteix en la porta de l'Amazones en l'exposició Amazònies, el futur ancestral.
La mostra recorre el pulmó del planeta de la mà d'artistes i intel·lectuals d'allà que plantegen altres formes de viure i relacionar-se amb la natura.
No tengo la posibilidad de escuchar la Amazonía vista como una ciencia también, como darle la importancia igual a lo que plantea Occidente, porque es ahí donde vamos a tener y aprender las prácticas necesarias para cambiar esto, para proteger, para que el clima no siga cambiando, para que las culturas sigan vigentes.
I en esport, Jordi Cervantes, en marxa el partit de Champions del Barça.
Les blaugranes juguen des de 3:15 la tercera jornada de la Lliga de Campions al Johan Cruyff contra el Sant Pölten austríac. Les jugadores dirigides per Pere Romeu busquen un nou triomf per seguir pressionant el Manchester City, el líder del grup.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps amb especial alerta per aquesta nova dana. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. S'ha anat embolicant la troca al llarg de les últimes hores amb l'aparició de tempestes fortes amb calamarsa, sobretot a les comarques de la costa i prelitoral barceloní. També s'ha de dir que han estat locals a la comarca de la Selva i, per altra banda, a les comarques de Tarragona, on a hores d'ara hi plou amb més ganes. Podem dir que fins aquesta mitjanit serà el Camp de Tarragona i fins al Garraf, on plourà més, i aquestes tempestes s'aniran desplaçant a les Terres de l'Ebre. Independentment, algunes nevadetes molt poc importants a l'Alt Pirineu i força vent de tramuntana cap a l'Empordà, al nord del país amb més clarianes. Pel que fa al dimecres, ruixats i tempestes, sobretot a les comarques de Tarragona, per bé que les més importants quedaran sobre el mar. Alguna de més destacable sí que arribarà a fregar la costa del Baix Ebre i del Baix Camp. A la resta del país, força núvols, algun ruixat fugaç, empès pel vent, i és que arran de mar tindrem temporal marítim. Això també farà que la sensació de fred sigui evident. El dimecres serà gairebé d'hivern a moltes comarques. Quan anirem seguint a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs, de moment no hi ha moltes complicacions, tot i que és una tarda per circular amb molta prudència per aquesta pluja, per aquestes precipitacions, sobretot presents al litoral i prelitoral. De moment, cap incidència especial en aquest sentit. Sí que pel que fa a mobilitat, a volum de trànsit, en queda aquesta hora encara, sobretot a la C58 entrada, Montcada i Reixac, també en el cas de l'autopista B23 entre Molins de Rei i el Papiol, on hi ha lentitud i aturades en uns 3-4 quilòmetres per enllaçar, per agafar l'autopista AP7. També hi ha aturades, en aquest cas, a l'autopista del Maresme, a l'altura de Badalona, a causa d'un accident en sentit Mataró, aturades des de Sant Adrià. I a les dues rondes, aquesta hora encara molt de moviment, sobretot a les dues, en sentit Besòs. És tot de moment des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
El govern, ho dèiem en titulars, restringirà la mobilitat a les Terres de l'Ebre a partir de les 6 de la matinada d'aquest dimecres i fins la mitjanit davant la possibilitat de pluges torrencials. Hi ha 5 comarques en risc 4 de 6 per acumulació de pluja on hi poden caure fins a 100 litres en 24 hores.
Són concretament el Tarragonès, el Montsià, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre i el Baix Camp. En aquestes 5 comarques s'hi enviarà pròximament una alerta al mòbil dels ciutadans amb totes les restriccions. Especialment la mobilitat no essencial es tancarà en escoles, universitats i es suspendran activitats esportives. Ho ha aprovat el comitè d'emergència reunit de nou aquesta tarda i així ho ha comunicat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
Sí que és veritat que en el moment en el qual hem vist que les prediccions es confirmaven a la tarda, amb una concentració de pluges que en aquestes comarques en concret pot arribar als 100 litres a 24 hores, doncs considerem que és necessari fer l'activació d'aquesta resolució de restricció de mobilitat i, per tant, doncs, d'extremar les precaucions.
Hi ha activat el pla Inuncat davant la possibilitat de pluges torrencials en aquesta zona, però també el Procicat davant la previsió de fort onatge al litoral català, en especial a l'Empordà durant els pròxims dies. Les onades podrien arribar fins als 4 metres d'alçada.
Encara que no tinguem una restricció de mobilitat, com és el cas d'aquestes 5 comarques, en el Maresme, Barcelonès, i a tota la part de l'Alt Empordà i Baix Empordà, en els propers dies ens podem trobar amb pluges que siguin intenses, no de risc, no torrencials, probablement, almenys no ens indica això la predicció, però que també ens portaran a evitar pues, anar a les zones de platja o passar per guals inundables o bueno, que els ajuntaments són prèviament informats de totes aquestes decisions i ells ja prenen mesures en aquesta direcció, no, no aparcar les rieres.
El govern calcula, d'acord amb les previsions del Meteocat i l'AEMET, que la Dana es desplaci cap a Portugal a partir de dijous.
I justament avui, Comissions Obreres ha denunciat que els terrenys on s'ha de construir el nou Hospital Josep Trueta de Girona són inundables. Girona FM, Pau Villafañe.
En un comunicat des del sindicat expliquen que davant l'anunci de la licitació de la redacció del projecte del nou campus de salut han pogut comprovar que l'estudi fet en el seu moment confirma que els terrenys són inundables i que es mostren preocupats sobre quines conseqüències hi podria haver davant les situacions derivades del canvi climàtic. En aquest context, Comissions Obreres demana a la Conselleria de Salut i al mateix govern que s'encarreguin nous estudis sobre la inundabilitat d'aquests terrenys, així com la participació directa dels agents socials en tot el procés. Maria Àngels Rodríguez és responsable de comunicació de la Federació de Sanitat de Comissions Obreres de Catalunya.
Llavors el que demanem és una mica de preocupació, no? Perquè he vist el que ha passat a València i el que ha passat de vegades amb altres comunitats autònomes, el que volem és que ho tinguem tot ben lligat. És a dir, que no ens trobem en que construïm un edifici que en un futur ens pugui donar problemes d'inundabilitat.
Des de l'Ajuntament estan pendents de la validació de l'ACA per la modificació urbanística plantejada que diuen permetrà tenir la certesa que la proposta contempla, preveu i pot fer front a possibles situacions d'inundabilitat.
Doncs parlant encara de zones inundables, finalment la Federació de Càmpings de Catalunya s'ha reunit avui amb el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, i esperen poder-se reunir amb Salvador Illa després que ahir el president assenyalés alguns càmpings com a principal preocupació dels nous plans de l'Inuncat.
El president de la Federació de Càmpings, Miquel Gotanegra, ha defensat que són un sector turístic estratègic que representa el 30% de les pernoctacions total i ha afegit que això mereix un respecte que creu que no hi ha hagut. Amb tot, després de la reunió, Gotanegra ha volgut agrair la reacció del govern qualificant-la de molt positiva i amb la voluntat de buscar solucions.
De fet, del risc d'inundacions al futur Trueta i alguns càmpings catalans també n'ha parlat el govern avui. L'executiu està preocupat per 16 càmpings en concret que tenen el risc d'inundacions, la majoria al Pirineu i l'Alt Pirineu. Assegura que s'hi actuarà amb determinació i no descarta expropiacions, trasllats o compensacions econòmiques pels propietaris. Mont Carvajal.
16 càmpings de Catalunya, el 4% del total, tenen alt risc d'inundació i la majoria són al Pirineu o l'Alt Pirineu, on les pluges torrencials fan avingudes d'aigua molt perilloses. La consellera i portaveu Sílvia Paneque no ha descartat que quan no hi hagi més remei es traslladin o expropiïn.
hi haurà potser doncs, algunes d'aquestes instal·lacions on aquesta afectació sigui menor i pot haver-hi compensacions, pot haver-hi trasllat a zones doncs, que no tinguin aquesta característica de flux preferent. Per això no en vull determinar cap, perquè n'hi pot haver-hi de molt variades.
El govern acordarà les solucions de cada cas amb el sector.
Encara parlant de la Dana, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat avui que ha anat a la cimera del clima per evitar que es produeixi una altra tragèdia com la viscuda a València.
Sánchez ha fet un discurs contundent en el marc de la COP29.
Y es que el cambio climático mata. Solo el año pasado mató a más de 300.000 personas y acaba de contribuir a la muerte de más de 220 de mis compatriotas en España. Y es que si no actuamos en el futuro cercano, nuestros países sufrirán más sequías, más olas de calor, más lluvias torrenciales, más incendios y enfermedades.
Enmig d'aquest escenari, els estudiants catalans estaven cridats a fer vaga aquest dimarts com a protesta per la gestió del temporal catastròfic a València i també per mostrar la solidaritat amb tots els ciutadans afectats. Aquest migdia s'han manifestat pel centre de Barcelona, Esther Minguell.
A Barcelona, un miler d'estudiants han fet sentir la seva veu amb crits de Mazón dimissió, només el poble salva el poble i menys toros i més escombres. S'han manifestat des de la plaça de la Universitat fins a Sant Jaume, on han llegit un manifest de suport al poble valencià. Exigeixen responsabilitats polítiques i acusen els grans empresaris que no van deixar marxar els treballadors a casa el dia de la Dana. Ho explica Tània Ros, portaveu del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans.
Som plenament conscients que el que hem estat veient aquests dies no és ni un desastre natural ni un fet aïllat, sinó que respon a anys de política neoliberals que han trinxat el nostre territori en pro de la turistificació massiva i els macroprojectes. També denunciem la negligència amb la que ha actuat el govern d'Amazon i l'actuació dels empresaris que s'han aprofitat de l'ineptitud política per forçar les seves treballadores a posar en risc la seva vida.
La manifestació se suma a la jornada de vaga secundària, formació professional i universitats per protestar per la gestió del temporal a València i els sindicats estudiantils no descarten noves mobilitzacions.
També Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana han organitzat un concert solidari pels afectats de la Dana el proper 22 de novembre.
Les entrades a partir de 25 euros serviran per reparar equipaments i projectes vinculats a la cultura i la llengua del País Valencià. Més de 15 artistes, com Lluís Llach, Els Catarres o La Fumiga, pujaran a l'escenari que estarà situat a l'Avinguda de Maria Cristina de Montjuïc.
David Benito.
Un concert de país és el lema de l'acció solidària pels afectats per la Dana al País Valencià, que ha organitzat Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana. La cita serà el pròxim 22 de novembre a partir de 6:45 de la tarda a l'Avinguda Maria Cristina i aplegaran més de 15 artistes de la talla d'Oques Grasses, Catarres, Dharma i La Fúmiga, entre d'altres. Lluís Llach és president de l'ANC.
Pretenem oferir-vos un espectacle musical magnífic d'artistes que també volen alçar la veu al vent per a dir als valencians i valencianes que no estan sols, que des d'aquest nord geogràfic que habitem procurarem que el camí dantesc i trist que ara transiten sigui el més curt possible.
Les entrades valen 25 euros i es podran adquirir al web concertdepaís.cat. També es pot comprar una entrada solidària de 15 euros si no es pot assistir a l'esdeveniment i es vol fer una aportació. Tots els diners recaptats es destinaran a reparar equipaments i projectes que girin entorn la cultura i la llengua al País Valencià.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En successos, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un pare i un fill que han estat trobats amb signes de violència en un pis incendiat a Arenys de Mar. Les víctimes tenien 32 i 15 anys. Ràdio Arenys, Gemma Roig.
La Divisió d'Investigació Criminal de Granollers dels Mossos d'Esquadra ha parlat amb els veïns de la zona i amb la mare de la víctima, que és qui va trobar els dos cossos sense vida. L'habitatge on han ocorregut els fets és un edifici de dues plantes on hi vivia el pare des de feia aproximadament un any. El fill només el visitava, però no s'hi quedava a dormir. Un dels veïns que viu just a sobre d'aquest habitatge ha afirmat a Ràdio Arenys que no s'ha assabentat de res fins que han arribat els cossos policials. Tot i així assegura que a mitja tarda va sentir una olor estranya.
Yo a las 7 de la tarde bajé al pueblo a comprar y cuando esto está muy oscuro por la noche, no hay farolas ni hay nada, y lo que noté fue como olor a, como a vela. Y dije, qué olor más raro, ¿no? Y nada, tenía la furgoneta aquí fuera, bajé al pueblo, entonces ya cuando volví, ya sí que abrí las puertas y metí mi vehículo en el parking. Y el mismo olor, pero claro, como estaba todo oscuro, ni vi llamas, ni humo, ni nada. Y me metí en casa y hasta que, bueno, llegó la policía.
Els Mossos d'Esquadra, ara per ara, no descarten cap hipòtesi. La investigació es troba sota secret de les actuacions.
També el jutjat de la Seu d'Urgell ha acordat presó provisional comunicada i sense fiança per la dona detinguda per la mort de la seva filla a Coll de Nargó. La dona de 46 anys va ser detinguda dissabte.
La desaparició de les dues va ser denunciada per familiars a Sant Julià de Lòria, Andorra, d'on són originàries. Un cop avanci la instrucció del cas, es concretarà si la causa està oberta per un delicte d'homicidi o d'assassinat.
Més coses. El ple del Congrés dels Diputats ha avalat aquest dimarts la presa en consideració d'una iniciativa impulsada des del Parlament de Catalunya per modificar el Codi Penal perquè els delictes de pederàstia greu no prescriguin.
La iniciativa, defensada a la Cambra Espanyola pel PSC, Esquerra i els Comuns, ha tirat endavant amb 305 vots a favor del Partit Popular, el PSOE i els seus socis d'investidura.
Maite Polo.
La llei aprovada al febrer pel Parlament de Catalunya demana que els delictes sexuals contra menors no prescriguin i que els considerats menys greus prescriguin com a molt aviat quan la víctima tingui 50 anys, ja que moltes denúncies de pederàstia arriben quan el delicte ja ha prescrit. Raquel Sans, d'Esquerra Republicana, és una de les tres diputades que ha defensat el text.
Un de cada cinc infants abans d'arribar als 18 anys serà víctima d'abusos sexuals. Només se'n denuncien un 15%, i d'aquest 15%, només el 30% comporta l'obertura d'un judici oral. El grau d'impunitat i d'immunitat per part dels agressors ens hauria de fer reaccionar, com a responsables polítics, però també com a societat.
Els grups d'esquerres addueixen com a un dels motius de la reforma del Codi Penal la voluntat d'equiparar-lo a les legislacions dels estats del nord d'Europa.
I encara una darrera qüestió. La Fiscalia eleva la petició de pena per Saúl Gordillo fins als 2 anys de presó.
La Fiscalia demanava a l'inici del judici una multa de 9.000 euros. Després d'escoltar les parts, el fiscal ha modificat la petició de pena i l'ha elevada fins als 2 anys de presó. La defensa de la víctima demana 4 anys de presó per l'exdirector de Catalunya Ràdio, que té pendent un altre judici també per agressió sexual, amb peticions de pena que es mouen entre els 4 i els 8 anys de presó. En tots dos casos, el periodista assegura que hi va haver consentiment per part de les noies, dues redactores del diari principal. Abans de la sessió i a les portes de la Ciutat de la Justícia, la víctima ha volgut deixar clar que ella no va fer res mal fet.
Donar les gràcies a tothom qui m'ha fet costat al llarg d'aquests 2 anys, especialment a la gent que més m'estimo, i dir que confio en la justícia i en que la veritat guanyarà, perquè al final, tot i els reiterats intents de fer-me desdir d'aquesta denúncia, és la veritat el que ens ha portat fins aquí. I he decidit parlar avui perquè tinc clar que jo no he fet res malament i que la vergonya ha canviat de bàndol.
Catalunya se situa al capdavant d'Espanya en competències digitals, a segon d'ESO i en els primers llocs del món. Aquesta és una de les conclusions de l'estudi realitzat i presentat avui per l'Associació Internacional per l'Avaluació del Rendiment Educatiu.
Catalunya obté 518 punts, és més de 20 per sobre de la mitjana espanyola i europea. Per davant només hi ha Corea i República Txeca i Dinamarca obté la mateixa puntuació. Alhora, Catalunya és una de les autonomies que més utilitza les TIC a l'aula, juntament amb Madrid i Canàries.
Crida del Banc dels Aliments a la implicació de voluntaris per poder tirar endavant la 16a edició del Gran Recapte.
Amb el lema Menja't les excuses, la recollida es farà el 22 i 23 de novembre. L'objectiu és aconseguir aliments per cobrir les necessitats bàsiques d'alimentació de 3 mesos per a prop de 230.000 persones a Catalunya.
Enguany, a més, el Banc fa extensiva la solidaritat al poble valencià. Marc Pijuan.
La directora del Banc dels Aliments, Elisabet Viladomiu, ha apuntat en declaracions a la xarxa la necessitat de voluntaris i la importància de la feina que fa l'entitat.
Tenim tots els 4 bancs dels aliments de Catalunya, tenim 2.200 punts per tot arreu, per tota Catalunya, de totes les cadenes que hi participen, i encara estem en un moment clau perquè s'apuntin moltes persones a fer de voluntaris i voluntàries, perquè a nosaltres ens preocupa i molt les 230.000 persones a les que s'atenen de forma permanent durant tot l'any. Llavors, malgrat que hi ha ara una crida, no?, a la solidaritat per la dana, també ens agradaria que la societat catalana tingués present que els bancs d'aliments de forma permanent tenim aquestes emergències estructurals.
Enguany també s'accepten inscripcions com a grup i per això s'anima escoles, entorns associatius i empresarials perquè es mobilitzin i s'ocupin d'un punt en concret de recollida.
Neurodrets i ètica de la tecnologia. Aquest és el títol de la jornada que ha organitzat avui el Col·legi d'Advocats de Barcelona per debatre els reptes ètics i legals en el context dels avenços neurocientífics i de la irrupció de les pantalles com a forma d'entretenir-se. Anna Ruiz.
Amb aquesta jornada de debat, els organitzadors han volgut plantejar la necessitat d'avançar en la configuració d'una nova generació de drets humans per protegir el cervell i la ment humana davant el ràpid desenvolupament de les tecnologies. L'advocada Susana Bleier és presidenta de la Fundació Grupset i ha explicat què són els neurodrets.
La manera que pretenem utilitzar per protegir l'última frontera. És a dir, no volem en cap cas limitar l'evolució de la tecnologia amb aplicacions terapèutiques, però aquestes aplicacions terapèutiques, si se'n fan un mal ús, aquestes eines, si se'n fan un mal ús, poden arribar a fer malbé la nostra intimitat, entrar en els nostres records, manipular la nostra consciència i, per tant, intervenir en allò que ens configura com a persones, no?
Experts en neurociència, dret i tecnologia han participat a la jornada, entre ells Rafael Juste, director del Centre de Neurotecnologia de la Universitat de Columbia, l'enginyer Javier Solana o la doctora en neurociències Mavi Sánchez Vives.
En cultura, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona es converteix en la porta a l'Amazones en l'exposició Amazònies, el futur ancestral. La mostra recorre el pulmó del planeta de la mà d'artistes i intel·lectuals d'allà que plantegen altres formes de viure i relacionar-se amb la natura. David Navarro.
Entrar a la sala 2 del CCCB és començar a caminar per un bosc tropical que s'estén per 9 països i on hi viuen 30 milions de persones. Els sons i les olors et posen en situació per gaudir de la riquesa cultural de l'hàbitat originari d'uns 400 pobles indígenes que parlen 300 llengües diferents, una forma de vida amenaçada pel canvi climàtic i la lluita pel control de les matèries primeres. L'exposició, com explica el fotoperiodista colombià Andrés Carmona, crida a fer servir la connexió i els coneixements profunds dels pobles amazònics per recuperar formes més respectuoses d'habitar el planeta.
No tenim la possibilitat d'escuchar l'Amazonia vista com una ciència també, com darle la importància igual a lo que plantea Occidente, perquè és ahí donde vamos a obtener y aprender las prácticas necesarias para cambiar esto, para proteger, para que el clima no siga cambiando, para que las culturas sigan vigentes.
L'exposició, que es podrà veure des d'aquest dimecres i fins al 4 de maig, compta amb la participació d'un centenar d'artistes que en alguns casos presenten obres creades específicament per a la mostra.
I el patrimoni rural de Mataró és l'eix central de les 48 hores Open Puig i Cadafal, que tindran lloc els dies 23 i 24. Una 14a edició on s'han programat visites a masies, cases de camps, fonts i vegetació. Mataró Ràdio, Marta Gómez.
El veïnat de Valldés serà l'escenari de les 48 hores de l'Open Puig i Cadafal d'aquest any a Mataró. La 14a edició proposa descobrir el patrimoni arquitectònic de la part més rural de la ciutat i per això es podran visitar masies, cases de camp, ermites, fonts i vegetacions de l'entorn de la Riera de Sant Simó. Les famílies que hi viuen i treballen en aquests espais obriren les portes dels seus terrenys per ensenyar la seva activitat agrícola i el seu entorn, un patrimoni que ha anat evolucionant fruit del terreny, el clima i, sobretot, la proximitat amb el mar i la ciutat de Barcelona. Mariona Gallifa és la cap de paisatge i patrimoni de l'Ajuntament de Mataró.
I aquest patrimoni continua preservant i mantenint tots aquells valors que són sinònims de qualitat de vida, de sostenibilitat i de cultura arrelada al medi. Per tant, el nostre objectiu amb aquestes visites és poder conèixer tots aquests elements amb aquesta visita que farem.
El recorregut per aquest espai agrícola i rural acabarà a la Font del Pericó i l'antiga estafeta de Correus, unes visites que són d'aforament limitat perquè es viatjarà en autobús i s'han organitzat pel dissabte 23 i el diumenge 24 de novembre.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Barça obre aquesta tarda la tercera jornada. Ho fa des de 3:15 de la tarda, la tercera jornada de la Champions femenina de futbol. Les blaugranes reben el Sant Pölten austríac, el Johan Cruyff, i ho fan ja guanyant per 2-0. Acaba de marcar el segon gol a l'equip dirigit per Pere Romeu. El primer l'ha fet Iwa Pajor i el segon l'ha fet Kika Nazaret. Per tant, 2-0 a l'Electrònic abans d'arribar al descans, quan encara queden 8 minuts de la primera part. El Barça, recordem, encadena 5 victòries, 10 en 11 partits oficials disputats aquesta temporada. Encara pel que fa al futbol, el dia 25 hi ha eleccions a la presidència de la Federació Espanyola i des de la Unió Esportiva Olot s'ha impulsat una candidatura a representar i donar més visibilitat als clubs catalans del futbol no professional. Olot FM, Guillem Guardiola.
Un dels objectius principals és el de defensar que el talent català pugui tenir més projecció en el futbol espanyol. El president de la Unió Esportiva Olot, Joan Agustí, explica per què es presenten a aquestes eleccions que tindran lloc el pròxim 25 de novembre.
Nosaltres ho centrem en la tercera divisió i és molt fàcil de dir. Per número de llicències, a Catalunya hi hauria d'haver-hi 3 grups de tercera divisió, el qual vol dir que n'hi haurien d'haver ni menys de les altres federacions. Per tant, aquestes dues raons tan senzilles mai s'han defensat i nosaltres volem defensar-les, volem donar-hi veu i volem donar la cara.
Agustí demana als clubs catalans no professionals el seu suport per poder tirar endavant aquest projecte que, tal com diu, només vol defensar els clubs catalans i els seus jugadors dins la federació estatal.
I tornem al Johan Cruyff perquè el Barça acaba de fer el tercer gol davant el Sant Polten. Barça 3, Sant Polten 0. Al minut 38 ha marcat Aitana. Bon matí. Encara en futbol, el Cornellà de Primera Federació ha anunciat la destitució del tècnic Genís Sampietro. Els verds són en places de descens després de 12 jornades. En bàsquet, el Baxi Manresa juga aquest vespre a partir de les 8 a Alemanya, a la pista del Niners Chemnitz, rival directe ara mateix per la segona plaça de grup. Marc Castany, membre del cos tècnic Manresa, espera un partit complicat.
Som molt agressius, juguem bé. Llavors esperem un partit, com he dit, de molta agressivitat, de bastant de ritme, i hem d'estar preparats, pues, com intentem sempre, mentalment, per afrontar un partit així.
A la Champions League de waterpolo, a la Champions League masculina, acaba de finalitzar el partit del Barceloneta a la piscina del Bassas per 10-15. Per tant, els mariners ja s'han assegurat el bitllet per als quarts de final de la màxima competició europea. Encara en joc el partit del Sabadell, que està perdent per 8-11 davant el Savona italià. I en handbol, a partir de les 8 també hi haurà partit, en aquest cas de la Lliga Plenitude, on el Barça rep a la de Mar de Lleó al Palau Blaugrana. Un partit on els blaugranes buscaran mantenir el ple de victòria, 7-7 fins ara, davant un conjunt lleonès que és cinquè a la classificació.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
día si no vale.
Yo estaba esperando algo distinto. Será mi instinto el que me falló. A veces somos.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
El govern restringirà la mobilitat a les Terres de l'Ebre a partir de les 6 de la matinada d'aquest dimecres i fins la mitjanit davant la possibilitat de pluges torrencials. Maria Pagès.
Hi ha activat l'Inuncat i el Precicat davant el creuament d'una nova dana que ja està afectant aquesta tarda, sobretot a la costa central i sud. L'executiu enviarà missatges d'emergència a 5 comarques de l'Ebre amb risc de 4 de 6 per acumulació de pluja. Així ho ha anunciat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
Sí que és veritat que en el moment en el qual hem vist que les prediccions es confirmaven a la tarda, amb una concentració de pluges que en aquestes comarques en concret pot arribar als 100 litres a 24 hores, doncs considerem que és necessari fer l'activació d'aquesta resolució de restricció de mobilitat i, per tant, doncs, d'extremar les precaucions.
El govern té posat el punt de mira en 16 càmpings que tenen alt risc d'inundacions, la majoria al Pirineu i l'Alt Pirineu.
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que s'hi actuarà amb determinació i no descarta expropiacions, trasllats o compensacions econòmiques per als propietaris.
Hi haurà, potser, doncs, algunes d'aquestes instal·lacions on aquesta afectació sigui menor i pot haver-hi compensacions, pot haver-hi trasllat a zones que no tinguin aquesta característica de flux preferent. Per això no en vull determinar cap, perquè n'hi pot haver-hi de molt variades.
Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un pare i un fill que han estat trobats amb signes de violència en un pis incendiat a Arenys de Mar.
Les víctimes tenien 32 i 15 anys.
Ràdio Arenys, Gemma Roig.
Un dels veïns que viu just a sobre d'aquest habitatge ha afirmat a Ràdio Arenys que no s'ha assabentat de res fins que han arribat els cossos policials.
Yo a las 7 de la tarde bajé al pueblo a comprar y bueno, esto está muy oscuro por la noche, no hay farolas ni hay nada. Y lo que noté fue como olor a, como a vela. Y dije, qué olor más raro, ¿no? Entonces ya cuando volví, ya sí que abrí las puertas y metí mi vehículo en el parking. Y el mismo olor, pero claro, como estaba todo oscuro, ni vi llamas, ni humo, ni nada. Y me metí en casa y hasta que, bueno, llegó la policía.
El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona es converteix en la porta de l'Amazones en l'exposició Amazònies, el futur ancestral.
La mostra recorre el pulmó del planeta de la mà d'artistes intel·lectuals d'allà que plantegen altres formes de viure i relacionar-se amb la natura. Un d'aquests artistes és el fotoperiodista colombià Andrés Carmona.
Nos demos la posibilidad de escuchar la Amazonía vista como una ciencia también, como darle la importancia igual a lo que plantea Occidente, porque es ahí donde vamos a obtener y aprender las prácticas necesarias para cambiar esto, para proteger, para que el clima no siga cambiando, para que las culturas sigan vigentes.
I en esport, Jordi Cervantes, en marxa el partit de Champions del Barça.
Les blaugranes juguen la tercera jornada de la Lliga de Campions al Johan Cruyff contra el Southampton austríac. El partit arribarà mateix al descans amb 5-0 per les jugadores blaugranes. Les jugadores dirigides per Pere Romeu busquen un nou triomf, que el tindran molt probablement per seguir pressionant el Manchester City, el líder del grup.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps amb aquest nou creuament d'una nova dana. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. S'ha anat embolicant la troca al llarg de les últimes hores amb l'aparició de tempestes fortes amb calamarsa, sobretot a les comarques de la costa i prelitoral barceloní. També s'ha de dir que han estat locals a la comarca de la Selva i, per altra banda, a les comarques de Tarragona, on a hores d'ara hi plou amb més ganes. Podem dir que fins aquesta mitjanit serà el Camp de Tarragona i fins al Garraf, on plourà més, i aquestes tempestes s'aniran desplaçant a les Terres de l'Ebre. Independentment, algunes nevadetes molt poc importants a l'Alt Pirineu i força vent de tramuntana cap a l'Empordà, al nord del país amb més clarianes. Pel que fa al dimecres, ruixats i tempestes, sobretot a les comarques de Tarragona, per bé que les més importants quedaran sobre el mar. Alguna de més destacable sí que arribarà a fregar la costa del Baix Ebre i del Baix Camp. A la resta del país, força núvols, algun ruixat fugaç, empès pel vent, i és que arran de mar tindrem temporal marítim. Això també farà que la sensació de fred sigui evident. El dimecres serà gairebé d'hivern a moltes comarques. Quan anirem seguint a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs circulació que pel que fa a volum de trànsit va millorant, únicament seguim parlant d'aturades a l'autopista C31, l'autopista del Maresme, on recordem hi ha hagut un accident a Badalona en sentit Mataró i queda encara un carril tallat. Les aturades es mantenen des de Sant Adrià fins a aquest punt, al llarg de 2 quilòmetres llargs de sortida de Barcelona. També queden aturades a la ronda de dalt en sentit Besòs, entre Diagonal i la zona de Sant Gervasi, pràcticament tocant Vallcarca, i en sentit Llobregat, a la Litoral, des de Prim fins al Moll de la Fusta. Això sí, molta prudència, molta precaució per aquestes precipitacions, sobretot situades al litoral i prelitoral, en aquest cas, per tant, molta prudència i cal moderar la velocitat i augmentar la distància de seguretat. És tot, bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
El govern restringirà la mobilitat a les Terres de l'Ebre a partir de les 6 de la matinada d'aquest dimecres i fins la mitjanit davant la possibilitat de pluges torrencials. Hi ha 5 comarques en risc 4 de 6 per acumulació de pluja, on hi poden caure fins a 100 litres en 24 hores.
Són concretament el Tarragonès, el Montsià, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre i el Baix Camp. En aquestes 5 comarques s'hi enviarà pròximament una alerta al mòbil dels ciutadans amb totes les restriccions, especialment la mobilitat no essencial, es tancaran escoles i universitats i a suspendre'n activitats esportives. Ho ha aprovat el comitè d'emergència, reunit de nou aquesta tarda, i així ho ha comunicat la consellera d'Interior, Núria Parlon.
Sí que és veritat que en el moment en el qual hem vist que les prediccions es confirmaven a la tarda, amb una concentració de pluges que en aquestes comarques en concret pot arribar als 100 litres a 24 hores, doncs considerem que és necessari fer l'activació d'aquesta resolució de restricció de mobilitat i, per tant, doncs, d'extremar les precaucions.
Hi ha activat el Pla Inuncat davant la possibilitat de pluges torrencials en aquesta zona, però també el Procicat davant la previsió de fort onatge al litoral català, en especial a l'Empordà durant els pròxims dies. Les onades poden arribar fins als 4 metres d'alçada.
Encara que no tinguem una restricció de mobilitat, com és el cas d'aquestes 5 comarques, en el Maresme, Barcelonès, i a tota la part de l'Alt Empordà i Baix Empordà, en els propers dies ens podem trobar amb pluges que siguin intenses, no de risc, no torrencials, probablement, almenys no ens indica això la predicció, però que també ens portaran a evitar pues, anar a les zones de platja o passar per guals inundables o bueno, que els ajuntaments són prèviament informats de totes aquestes decisions i ells ja prenen mesures en aquesta direcció, no, no aparcar les rieres.
El govern calcula, d'acord amb les previsions del Meteocat i l'AEMET, que la Dana es desplaci cap a Portugal a partir del dijous.
Doncs davant les restriccions de mobilitat decretades per la Generalitat de Catalunya, Renfe anuncia que redueix el servei a Tarragona a causa del temporal de pluges previst per aquest dimecres. Concretament, la línia R15 no prestarà servei entre Reus, Mora, Caspi i Saragossa. La línia R16 establirà limitacions de velocitat entre Tortosa i l'Aldea i la línia R17 suspèn el servei llançadora entre Tarragona i Salou-Portaventura. També justament avui Comissions Obreres ha denunciat que els terrenys on s'ha de construir el nou Hospital Josep Trueta són inundables. Girona FM, Pau Villafañe.
En un comunicat des del sindicat expliquen que davant l'anunci de la licitació de la redacció del projecte del nou campus de salut han pogut comprovar que l'estudi fet en el seu moment confirma que els terrenys són inundables i que es mostren preocupats sobre quines conseqüències hi podria haver davant les situacions derivades del canvi climàtic. En aquest context, Comissions Obreres demana a la Conselleria de Salut i al mateix govern que s'encarreguin nous estudis sobre la inundabilitat d'aquests terrenys, així com la participació directa dels agents socials en tot el procés. Maria Àngels Rodríguez és responsable de comunicació de la Federació de Sanitat de Comissions Obreres de Catalunya.
Llavors el que demanem és una mica de preocupació, no? Perquè he vist el que ha passat a València i el que ha passat de vegades amb altres comunitats autònomes, el que volem és que ho tinguem tot ben lligat, és a dir, que no ens trobem en que construïm un edifici que en un futur ens pugui donar problemes d'inundabilitat.
Des de l'Ajuntament estan pendents de la validació de l'ACA per la modificació urbanística plantejada que diuen permetrà tenir la certesa que la proposta contempla, preveu i pot fer front a possibles situacions d'inundabilitat.
Parlant encara de zones inundables, finalment la Federació de Càmpings de Catalunya s'ha reunit avui amb el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, i espera poder-se reunir amb Salvador Illa, després que ahir el president assenyalés alguns càmpings com a principal preocupació dels nous plans de l'INUCAT.
El president de la Federació de Càmpings, Miquel Gotanegra, ha defensat que són un sector turístic estratègic que representa el 30% de les pernoctacions totals i ha afegit que això mereix un respecte que creu que no hi ha hagut. Amb tot, després de la reunió, Gotanegra ha volgut agrair la reacció del govern qualificant-la de molt positiva i amb la voluntat de buscar solucions.
Doncs dels risc d'inundacions, el futur Trueta i alguns càmpings catalans també n'ha parlat el govern. L'executiu està preocupat per 16 càmpings que tenen alt risc d'inundacions, la majoria al Pirineu i al Pirineu. Assegura que s'hi actuarà amb determinació i no descarta expropiacions, trasllats o compensacions econòmiques pels propietaris. Mont Carvajal.
16 càmpings de Catalunya, el 4% del total, tenen alt risc d'inundació i la majoria són al Pirineu o l'Alt Pirineu, on les pluges torrencials fan avingudes d'aigua molt perilloses. La consellera i portaveu Sílvia Paneque no ha descartat que quan no hi hagi més remei es traslladin o expropiïn.
Hi haurà potser algunes d'aquestes instal·lacions on aquesta afectació sigui menor i pot haver-hi compensacions, pot haver-hi trasllat a zones que no tinguin aquesta característica de flux preferent. Per això no em vull determinar cap, perquè n'hi pot haver-hi de molt variades.
El govern acordarà les solucions de cada cas amb el sector.
I encara parlant de la Dana, el president del govern, Pedro Sánchez, ha assegurat avui que ha anat a la cimera del clima per evitar que es produeixi una altra tragèdia com la viscuda a València.
Sánchez ha fet un discurs contundent en el marc de la COP29.
Y es que el cambio climático mata. Solo el año pasado mató a más de 300.000 personas y acaba de contribuir a la muerte de más de 220 de mis compatriotas en España. Y es que si no actuamos, en el futuro cercano nuestros países sufrirán más sequías, más olas de calor, más lluvias torrenciales, más incendios y enfermedades.
I enmig d'aquest escenari, els estudiants catalans estaven cridats a fer vaga aquest dimarts com a protesta per la gestió del temporal catastròfic a València i també per mostrar la solidaritat amb tots els ciutadans afectats. Aquest migdia s'han manifestat pel centre de Barcelona, Esther Minguell.
A Barcelona, un miler d'estudiants han fet sentir la seva veu amb crits de Mazón dimissió, només el poble salva el poble i menys toros i més escombres. S'han manifestat des de la plaça Universitat fins a Sant Jaume, on han llegit un manifest de suport al poble valencià. Exigeixen responsabilitats polítiques i acusen els grans empresaris que no van deixar marxar els treballadors a casa el dia de la Dana. Ho explica Tània Ros, portaveu del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans.
Som plenament conscients que el que hem estat veient aquests dies no és ni un desastre natural ni un fet aïllat, sinó que respon a anys de polítiques neoliberals que han trinxat el nostre territori en pro de la turistificació massiva i els macroprojectes. També denunciem la negligència amb la que ha actuat el govern d'Amazon i l'actuació dels empresaris que s'han aprofitat de l'ineptitud política per forçar les seves treballadores a posar en risc la seva vida.
La manifestació se suma a la jornada de vaga secundària, formació professional i universitats per protestar per la gestió del temporal a València i els sindicats estudiantils no descarten noves mobilitzacions.
I Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana han organitzat un concert solidari pels afectats de la Dana el proper 22 de novembre.
Les entrades a partir de 25 euros serviran per reparar equipaments i projectes vinculats a la cultura i la llengua del País Valencià. Més de 15 artistes com Lluís Llach, Els Catarres o La Fumiga pujaran a l'escenari que estarà situat a l'Avinguda de Maria Cristina de Montjuïc.
David Benito.
Un concert de país és el lema de l'acció solidària pels afectats per la Dana al País Valencià que ha organitzat Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana. La cita serà el pròxim 22 de novembre a partir de 6:45 de la tarda a l'Avinguda Maria Cristina i aplegaran més de 15 artistes de la talla d'Oques Grasses, Catarres, Dharma i La Fúmiga, entre d'altres. Lluís Llach és president de l'ANC.
Pretenem oferir-vos un espectacle musical magnífic d'artistes que també volen alçar la veu al vent per a dir als valencians i valencianes que no estan sols, que des d'aquest nord geogràfic que habitem procurarem que el camí dantesc i trist que ara transiten sigui el més curt possible.
Les entrades valen 25 euros i es podran adquirir al web concertdepais.cat. També es pot comprar una entrada solidària de 15 euros si no es pot assistir a l'esdeveniment i es vol fer una aportació. Tots els diners recaptats es destinaran a reparar equipaments i projectes que girin entorn la cultura i la llengua al País Valencià.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En successos, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un pare i un fill que han estat trobats amb signes de violència en un pis incendiat a Arenys de Mar. Les víctimes tenien 32 i 15 anys. Ràdio Arenys, Gemma Roig.
La Divisió d'Investigació Criminal de Granollers dels Mossos d'Esquadra ha parlat amb els veïns de la zona i amb la mare de la víctima, que és qui va trobar els dos cossos sense vida. L'habitatge on han ocorregut els fets és un edifici de dues plantes on hi vivia el pare des de feia aproximadament un any. El fill només el visitava, però no s'hi quedava a dormir. Un dels veïns que viu just a sobre d'aquest habitatge ha afirmat a Ràdio Arenys que no s'ha assabentat de res fins que han arribat els cossos policials. Tot i així assegura que a mitja tarda va sentir una olor estranya.
Yo a las 7 de la tarde bajé al pueblo a comprar y bueno, esto está muy oscuro por la noche, no hay farolas ni nada. Y lo que noté fue como olor a vela. Y dije, qué olor más raro, ¿no? y nada, tenía la furgoneta aquí fuera, bajé al pueblo, entonces ya cuando volví, ya sí que abrí las puertas y metí mi vehículo en el parking, y el mismo olor, pero claro, como estaba todo oscuro, ni vi llamas, ni humo, ni nada, y me metí en casa, y hasta que, bueno, llegó la policía.
Els Mossos d'Esquadra, ara per ara, no descarten cap hipòtesis. La investigació es troba sota secret de les actuacions.
També el jutjat de la Seu d'Urgell ha acordat presó provisional comunicada i sense fiança per la dona detinguda per la mort de la seva filla a Coll de Nargó. La dona de 46 anys va ser detinguda dissabte.
La desaparició de les dues va ser denunciada per familiars de Sant Julià de Llòria, a Andorra, d'on són originàries. Un cop avanci la instrucció del cas, es concretarà si la causa està oberta per un delicte d'homicidi o d'assassinat.
Més qüestions. El ple del Congrés dels Diputats ha avalat aquest dimarts la presa en consideració d'una iniciativa impulsada des del Parlament de Catalunya per modificar el Codi Penal perquè els delictes de pederàstia greu no prescriguin.
La iniciativa defensada a la Cambra Espanyola pel PSC, Esquerra i els Comuns ha tirat endavant amb 305 vots a favor del PP, el PSOE i els seus socis d'investidura.
Maite Polo.
La llei aprovada al febrer pel Parlament de Catalunya demana que els delictes sexuals contra menors no prescriguin i que els considerats menys greus prescriguin com a molt aviat quan la víctima tingui 50 anys, ja que moltes denúncies de pederàstia arriben quan el delicte ja ha prescrit. Raquel Sans, d'Esquerra Republicana, és una de les tres diputades que ha defensat el text.
Un de cada cinc infants abans d'arribar als 18 anys serà víctima d'abusos sexuals. Només se'n denuncien un 15%. I d'aquest 15%, només el 30% comporta l'obertura d'un judici oral. El grau d'impunitat i d'immunitat per part dels agressors ens hauria de fer reaccionar, com a responsables polítics, però també com a societat.
Els grups d'esquerres addueixen com a un dels motius de la reforma del Codi Penal la voluntat d'equiparar-lo a les legislacions dels estats del nord d'Europa.
Encara una darrera qüestió. La Fiscalia eleva la petició de pena per Saúl Gordillo fins als 2 anys de presó.
La Fiscalia demanava a l'inici del judici una multa de 9.000 euros. Després d'escoltar les parts, el fiscal ha modificat la petició de pena i l'ha elevada fins als 2 anys de presó. La defensa de la víctima demana 4 anys de presó per l'exdirector de Catalunya Ràdio, que té pendent un altre judici també per agressió sexual, amb peticions de pena que es mouen entre els 4 i els 8 anys de presó. En tots dos casos, el periodista assegura que hi va haver consentiment per part de les noies, dues redactores del diari principal. Abans de la sessió i a les portes de la Ciutat de la Justícia, la víctima ha volgut deixar clar que ella no va fer res mal fet.
Donar les gràcies a tothom qui m'ha fet costat al llarg d'aquests 2 anys, especialment a la gent que més m'estimo, i dir que confio en la justícia i en que la veritat guanyarà, perquè al final, tot i els reiterats intents de fer-me desdir d'aquesta denúncia, és la veritat el que ens ha portat fins aquí. I he decidit parlar avui perquè tinc clar que jo no he fet res malament i que la vergonya ha canviat de bàndol.
Notícies en xarxa.
Catalunya se situa al capdavant d'Espanya en competències digitals a segon d'ESO i en els primers llocs del món. Aquesta és una de les conclusions de l'estudi realitzat i presentat avui per l'Associació Internacional per l'Avaluació del Rendiment Educatiu.
Catalunya obté 518 punts, més del 20%, 20 per sobre de la mitjana espanyola i europea. Per davant només hi ha Corea i República Txeca, i Dinamarca obté la mateixa puntuació. Alhora, Catalunya és una de les autonomies que més utilitza les TIC a l'aula, juntament amb Madrid i Canàries.
Crida del Banc dels Aliments a la implicació de voluntaris per poder tirar endavant la 16a edició del Gran Recapte.
Amb el lema "Menja't les excuses", la recollida es farà el 22 i el 23 de novembre. L'objectiu és aconseguir aliments per cobrir les necessitats bàsiques d'alimentació de 3 mesos per a prop de 230.000 persones a Catalunya.
Enguany, a més, el banc fa extensiva la solidaritat al poble valencià. Marc Pijoan.
La directora del Banc dels Aliments, Elisabet Viladomiu, ha apuntat en declaracions a la xarxa la necessitat de voluntaris i la importància de la feina que fa l'entitat.
Tenim tots els 4 bancs dels aliments de Catalunya, tenim 2.200 punts per tot arreu, per tota Catalunya, de totes les cadenes que hi participen, i encara estem en un moment clau perquè s'apuntin moltes persones a fer de voluntaris i voluntàries, perquè a nosaltres ens preocupa, i molt, les 230.000 persones a les que s'atenen de forma permanent durant tot l'any. Llavors, malgrat que hi ha ara una crida, no?, a la solidaritat per la dana, també ens agradaria que la societat catalana tingués present que els bancs d'aliments de forma permanent tenim aquestes emergències estructurals.
Enguany també s'accepten inscripcions com a grup, i per això s'anima escoles, entorns associatius i empresarials perquè es mobilitzin i s'ocupin d'un punt en concret de recollida.
Neurodrets i ètica de la tecnologia. Aquest és el títol de la jornada que ha organitzat avui el Col·legi d'Advocats de Barcelona per debatre els reptes ètics i legals en el context dels avenços neurocientífics i de la irrupció de les pantalles com a forma d'entretenir-se. Anna Ruiz.
Amb aquesta jornada de debat, els organitzadors han volgut plantejar la necessitat d'avançar en la configuració d'una nova generació de drets humans per protegir el cervell i la ment humana davant el ràpid desenvolupament de les tecnologies. L'advocada Susana Bleier és presidenta de la Fundació GrupSet i ha explicat què són els neurodrets.
La manera que pretenem utilitzar per protegir l'última frontera. És a dir, no volem en cap cas limitar l'evolució de la tecnologia amb aplicacions terapèutiques, però aquestes aplicacions terapèutiques, si se'n fan un mal ús, aquestes eines, si se'n fan un mal ús, poden arribar a fer malbé la nostra intimitat, entrar en els nostres records, manipular la nostra consciència i, per tant, intervenir en allò que ens configura com a persones, no?
Experts en neurociència, dret i tecnologia han participat a la jornada, entre ells Rafael Juste, director del Centre de Neurotecnologia de la Universitat de Columbia, l'enginyer Javier Solana o la doctora en neurociències Mavi Sánchez Vives.
En cultura, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona es converteix en la porta a l'Amazones en l'exposició Amazònies, el futur ancestral. La mostra recorre el pulmó del planeta de la mà d'artistes intel·lectuals d'allà que plantegen altres formes de viure i relacionar-se amb la natura. David Navarro.
Entrar a la sala 2 del CCCB és començar a caminar per un bosc tropical que s'estén per 9 països i on hi viuen 30 milions de persones. Els sons i les olors et posen en situació per gaudir de la riquesa cultural de l'hàbitat originari d'uns 400 pobles indígenes que parlen 300 llengües diferents, una forma de vida amenaçada pel canvi climàtic i la lluita pel control de les matèries primeres. L'exposició, com explica el fotoperiodista colombià Andrés Carmona, crida a fer servir la connexió i els coneixements profunds dels pobles amazònics per recuperar formes més respectuoses d'habitar el planeta.
No tenim la possibilitat d'escuchar l'Amazonia vista com una ciència també, com darle la importància igual a lo que plantea Occidente, perquè és ahí donde vamos a obtener y aprender las prácticas necesarias para cambiar esto, para proteger, para que el clima no siga cambiando, para que las culturas sigan vigentes.
L'exposició, que es podrà veure des d'aquest dimecres i fins al 4 de maig, compta amb la participació d'un centenar d'artistes que en alguns casos presenten obres creades específicament per a la mostra.
I el patrimoni rural de Mataró és l'eix central de les 48 hores Open Puig i Cadafal, que tindran lloc els dies 23 i 24. Una 14a edició on s'han programat visites a masies, cases de camp, fonts i vegetació. Mataró Ràdio, Marta Gómez.
El veïnat de Valldés serà l'escenari de les 48 hores de l'Open Puig i Cadafalch d'aquest any a Mataró. La 14a edició proposa descobrir el patrimoni arquitectònic de la part més rural de la ciutat i per això es podran visitar masies, cases de camp, ermites, fonts i vegetacions de l'entorn de la Riera de Sant Simó. Les famílies que hi viuen i treballen en aquests espais obriran les portes dels seus terrenys per ensenyar la seva activitat agrícola i el seu entorn, un patrimoni que ha anat evolucionant fruit del terreny, el clima i, sobretot, la proximitat amb el mar i la ciutat de Barcelona. Mariona Gallifa és la cap de paisatge i patrimoni de l'Ajuntament de Mataró.
I aquest patrimoni continua preservant i mantenint tots aquells valors que són sinònims de qualitat de vida, de sostenibilitat i de cultura arrelada al medi. Per tant, el nostre objectiu amb aquestes visites és poder conèixer tots aquests elements amb aquesta visita que farem.
El recorregut per aquest espai agrícola i rural acabarà a la Font del Pericó i l'antiga estafeta de Correus, unes visites que són d'aforament limitat perquè es viatjarà en autobús i s'han organitzat pel dissabte 23 i el diumenge 24 de novembre.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Connexió en el millor moment perquè el Barça acaba de fer el sisè gol del partit en la tercera jornada de la Champions femenina de futbol. Les blaugranes reben el Southampton en austríac, el Johan Cruyff, i en el minut 7 de la segona part, com explicàvem, arriba el sisè gol del conjunt dirigit per Pere Romeu, un Barça que ha arribat al descans amb 5-0 al marcador, amb gols d'Aigua Pajor, Nazaret, Aitana Bonmatí, Keira Walsh i Clàudia Pina, que feia el seu primer en el compte particular i ara de penal ha fet el segon pel 6-0, com explicàvem, i ja al minut 53 de partit. Encara en futbol, el dia 25 hi ha eleccions a la presidència de la Federació Espanyola i des de la Unió Esportiva Olot s'ha impulsat una candidatura a representar i donar més visibilitat als clubs catalans del futbol no professional. Joan Agustí és el president de la Unió Esportiva Olot.
Nosaltres ho centrem en la tercera divisió i és molt fàcil de dir. Per nombre de llicències, a Catalunya hi hauria d'haver-hi 3 grups de tercera divisió, el qual vol dir que n'hi haurien d'haver ni menys de les altres federacions. Per tant, aquestes dues raons tan senzilles mai s'han defensat i nosaltres volem defensar-les, volem donar-hi veu i volem donar la cara.
En bàsquet, el Baxi Manresa juga aquest vespre a partir de les 8 a Alemanya a la pista del Niners Chemnitz, el rival directe ara mateix per la segona plaça de grup. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
Ara fa una setmana els alemanys van caure apallissats al Nou Congost i van perdre de 46 punts. Tot i la superioritat del Manresa jugant a casa, tot fa pensar que la diferència entre els dos equips no és tanta. Cal tenir present que el Chemnitz, per exemple, va fer suar de valent el Dertona Bàsquet italià, el líder del grup. Marc Estany, membre del cos tècnic del Baxi Manresa, explicava que serà un partit complicat.
Som molt agressius, juguem bé. Llavors esperem un partit de molta agressivitat, de bastant de ritme, i hem d'estar preparats, pues, com intentem sempre, mentalment, per afrontar un partit així.
La victòria li permetria al Manresa continuar aspirant a la primera plaça del grup, que es decidiria en el partit contra el Dertona Bàsquet al Nou Congost.
També es disputa aquesta tarda a vespre l'última jornada de la fase de grups de la Copa d'Espanya masculina. L'únic català amb opcions és el Prat, que està jugant ara mateix a la pista de l'Obradoiro, però està perdent per 73-58. A les 8 del vespre es juguen el Mataró Sant Feliuenc i el Clavijo Salou. En handbol, el Barça rep a la de Mar de Lleó en partit de la tercera pendent de la tercera jornada. A la Lliga de Campions masculina de waterpolo han acabat els dos partits. El Barceloneta ha guanyat 10-15 a la piscina del Bassas, mentre que el Sabadell ha perdut a la seva piscina a Can Llong davant el Sabona als penals per 13-14.
Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
Notícies en xarxa.